Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
La vida no mereix que ens preocupem tant. Marie Curie, científica.
The gender line helps to keep women not on a pedestal, but in a cage.
Si avui parlem de dones que canvien la història, algú que va dedicar la seva vida a treballar per la igualtat de gènere va ser Ruth Bader Ginsburg. Aquesta jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units va morir el passat 18 de setembre, en plena campanya electoral. Jenny Lozano, corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, ens fa un repàs per la vida i la carrera de Ginsburg, des del seu origen humil fins a la seva feina incansable per aconseguir que les dones gaudissin dels mateixos drets que els homes. La seva presència i l'estima de molts americans l'han convertida en una autèntica icona.
La Ruth Bader Ginsburg és per molts nord-americans, sobretot per nord-americanes, la idea aquesta del somni americà feta realitat. Una nena de pares jueus immigrats de Rússia, en el cas del pare, d'origen humil, criada a Brooklyn, a qui sobretot la mare li inculca aquesta idea d'estudia, sigues autònoma, sigues independent, i que resulta ser finalment un estudiant brillant que supera tota mena d'obstacles i dificultats pel fet de ser una dona, volent entrar en un món que és exclusiu dels homes en aquella època, i que no només se'n surt, sinó que es converteix en una lluitadora pels drets de les dones i arriba al màxim escalafó del seu àmbit, que és convertir-se en jutgessa del Tribunal Suprem dels Estats Units.
Som els jutges més importants del país, potser del món. En comptes d'estar nerviosa, em vaig sentir empoderada. Al capdavall, sabia més de discriminació de gènere que cap dels altres jutges.
Les principals conquestes legals liderades per Ginsburg es remunten sobretot a la dècada dels 70. El que és més extraordinari d'ella és l'astúcia que demostra a l'hora d'abordar tots aquests litigis que ella defensa davant el Tribunal Suprem durant aquests anys 70. Ella és perfectament conscient que la societat nord-americana és encara molt masclista i el que fa és empescar-se la manera de convèncer els jutges del Suprem, en aquell moment evidentment tots homes, de la falta d'igualtat de gènere, defensant casos on el demandant és un home que es queixa perquè li neguen un dret que en aquell moment és considerat exclusiu de les dones. És a dir, ella es queda casos que creu que li poden servir per exposar la discriminació de la llei d'una manera prou digerible per als jutges, i evidentment ho aconsegueix. Dels 6 casos que va presentar davant el Suprem en aquells anys, en va guanyar 5. I en tots va poder demostrar que la llei era diferent per homes que per dones, que per tant existia una discriminació per raó de sexe o raó de gènere, i que per força això havia de ser declarat inconstitucional.
A vegades em sentia com una mestra d'escola, perquè els jutges no es pensaven que la discriminació de gènere existís. El que els intentava fer entendre era: penseu com voldríeu que fos el món per les vostres filles i netes.
Els seus anys al Suprem crec que es recordaran sobretot per la seva personalitat aclaparadora. Era una dona molt menuda, amb una veu molt suau, molt tímida, però que quan presentava una opinió es creixia, era implacable i feia servir, a més, un vocabulari molt poc tècnic, molt proper. Era, en certa manera, una dona molt pedagògica, molt clara en l'exposició dels motius. En els seus últims anys al Suprem, quan el tribunal va renovar diversos membres i cada vegada es va escurar més cap a la dreta, i se la coneixia sobretot per les seves opinions en contra del que decidia la majoria del Tribunal Suprem. Escrits on ella deixava exposats els motius pels quals creia que havia de dissentir del dictamen final del tribunal. I des d'aleshores se la va conèixer per l'eslògan Dissent, i es va convertir en aquesta figura que va en contra de la corrent que reivindica el dret a dissentir, a expressar amb respecte i arguments una opinió contrària a l'opinió de la majoria.
Soc optimista a llarg termini. Un gran home va dir una vegada que el símbol dels Estats Units no és l'àguila imperial, sinó el pèndol. I quan el pèndol va molt lluny en una direcció, sempre torna enrere.
Aquestes opinions en contra dels últims anys, i sobretot des que fa uns anys va sortir publicada una biografia d'ella, la van convertir especialment aquí a Washington en un símbol, en una icona de la lluita pels drets de les dones. Més tard es va fer també un documental, crec que era de la CNN, que encara la va fer més popular, i fa un parell d'anys fins i tot una pel·lícula de Hollywood en què Felicity Jones feia el paper d'ella en aquests anys en què aconsegueix grans fites per la igualtat gràcies a defensar casos protagonitzats per homes discriminats.
¿Y si los hombres quieren ser maestros o criar a sus hijos? No se trata de porcentajes.
Mal.
La gente debería poder hacer lo
mal,
que les apasiona.
Cargando.
¿Te has leído el anexo adjunto a su escrito? Esas leyes fueron redactadas por hombres que piensan que nos dieron el privilegio de evitarnos las obligaciones de los hombres, pero no es un privilegio, es una jaula, y esas leyes son las rejas.
És superhabitual trobar xapes, samarretes, adhesius, tasses de cafè, nines, tot el que us pugueu imaginar amb la cara de la Ruth Bader Ginsburg. Fins i tot aquests mesos de pandèmia, passejaves per Washington, de fet encara hi són, i et trobes cartells de l'Ajuntament en què t'animen a portar mascareta per protegir la salut de la jutgessa, que formava part, com que tenia 87 anys, del col·lectiu de risc pel Covid-19. Per tant, sí, ella es va convertir, quan ja era molt gran, en aquesta àvia admirada per milers de joves i sobretot dones joves nord-americanes.
He dit moltes vegades que continuaré al Suprem mentre pugui fer la feina a ple rendiment. Sé que aquest any estic bé, però ja en tinc 83 i a la meva edat has d'anar any per any.
Pensem que el Suprem decideix sobre qüestions aquí als Estats Units tan importants com el dret de vot, les restriccions al dret de vot, els matrimonis entre homosexuals, sobre l'avortament, sobre la limitació, les restriccions de la sanitat pública. I ara, a més, aquesta mort arriba quan queden molt poques setmanes per les eleccions presidencials i quan totes les enquestes apunten que Donald Trump va per darrere del seu rival, el demòcrata Joe Biden. Per tant, el terratrèmol és perquè hi ha una part de la població que demana que una decisió de tanta transcendència la prengui el president que surti de les eleccions del 3 de novembre, que s'esperin, el Senat s'esperi a votar això després de les eleccions. I una altra part de la població, amb Trump al capdavant i els republicans de la majoria del Senat al capdavant, reclamen una votació immediata per deixar ben lligada aquesta majoria conservadora al Tribunal Suprem per les pròximes dècades, passi el que passi a les eleccions del 3 de novembre.
Al llarg de la meva vida, espero veure 3, 4, fins i tot més dones al Tribunal Suprem. Dones diverses, tallades per diferents patrons. Sé que avui no ocuparia aquest lloc si no fos pels esforços d'homes i dones que van lluitar pel somni de la igualtat entre ciutadans.
A hores d'ara encara no està decidit qui ocuparà la vacant de Ginsburg. De moment, Donald Trump ha proposat l'Amy Coney Barrett, una jutgessa catòlica i ultraconservadora. La seva presència podria suposar un autèntic despropòsit pel que fa a la defensa dels drets socials que va capitanejar Ginsburg. Estarem pendents de les maniobres del senyor Trump per sortir-se sempre amb la seva.